Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 3 de febrer. Manuel García, un seguidor de Ràdio Calella Televisió, viu i treballa a Xangai com a supervisor d'enginyeria d'una empresa catalana dedicada a la fabricació de components per l'automòbil. Ell ens ha ofert el seu testimoni com a persona que viu en un dels territoris més afectats pel coronavirus. La crisi del coronavirus el va enganxar de vacances a les Filipines i quan s'havia de reincorporar a la feina es va trobar amb que les autoritats havien decretat el tancament de tots els centres de treball per evitar els contagis. Ara sí, Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia. Ara passa uns dies a casa, Sant Cebrià de Vallalta, però pensa agafar un vol de tornada per ser a l'oficina dilluns. Creu que no podrà fer la vida normal d'abans, almenys durant un temps.
El govern de la Generalitat vol invertir 725.000 euros en la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
La partida està inclosa en el projecte de pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2020, que s'ha començat a tramitar i es votarà el 28 de març.
L'Ajuntament de Calella ha incorporat des d'avui dos assessors en matèria de transparència i habitatge. Són, respectivament, el politòleg Sofian Larussi i l'arquitecte Lucía Sánchez.
Aquestes dues persones són les que el govern municipal ha contractat com a càrrecs de confiança perquè assessorin les àrees de transparència i habitatge.
I Calella s'acomiada aquest vespre de la capital catalana de l'esport, d'aquest títol, gairebé un any després d'haver-lo aconseguit i després de més de 100 activitats esportives realitzades per commemorar la capitalitat.
Ho farà amb la gala de la Nit Catalana de l'Esport, un acte que tindrà lloc avui a les 8 del vespre a les Alamosa.
I que, per cert, Ràdio Calella Televisió retransmetrà en directe. I pel que fa al temps, tarda d'ambient tranquil i assolellat amb núvols prims, però poc importants. Avui, màximes, temperatures màximes que arriben als 24 graus aquí al Maresme. Som-hi, doncs. No fa ni un mes que van aparèixer els primers casos de coronavirus. Ara ja parlem d'una epidèmia que ha provocat una crisi sanitària a nivell mundial, també aquí a Catalunya, on encara no s'ha confirmat cap cas de contagi, però hi ha certa alarma entre la població. Així ho constata també el Manuel García, un seguidor de Ràdio Calella Televisió que viu i treballa a Xangai, a menys de 800 quilòmetres de distància de Wuhan, que és l'epicentre del virus, on ja fa dies s'estan aplicant mesures pròpies d'un estat d'excepció per evitar el contagi. Ara passa uns dies a casa, a Sant Cebrià de Vallalta, a l'espera de reincorporar-se a la feina. La seva empresa ha tancat per ordre de les autoritats del país i creu que trigarà un temps abans que ell pugui recuperar també la vida normal d'abans.
En declaracions a Ràdio Calella Televisió, García ha explicat fins a quin punt s'han adoptat mesures per evitar que el coronavirus s'escampi entre la població. Ell parla del que passa a Xangai, una ciutat relativament llunyana a Wuhan, on realment s'ha paralitzat tota l'activitat.
Moltes empreses han tancat, entre les que la meva està inclosa, fins al dia 10 de febrer. I tampoc recomanen sortir a l'exterior i molts restaurants i els cinemes es van tancar. Tot allò que es pugui aglomerar molta gent. Mira, ens quedarà anar a treballar i amb les mesures que ens dicta el govern i l'empresa. I, bueno, poca cosa més. Preferim no arriscar-nos. De moment no sortirem gaire. I, bueno, normalment sí que surto entrant amb la bicicleta. Això potser ho continuarem fent, si vaig solet, però bueno, de moment no farem res més.
Diu que van tenir la notícia de l'aparició del coronavirus a mitjans de gener, però que la situació d'alarma no es va desencadenar fins al cap d'uns dies. Ell li va enganxar lluny a les Filipines, on hi havia marxat de vacances per l'any nou xinès. Ara, quan li tocava reincorporar-se i davant del panorama, ha decidit tornar a Sant Cebrià de Vallalta. Aquí li sobta la preocupació que hi ha per possibles contagis.
I la sensació és que hi ha una mica de pànic, no?, o d'histèria, quan aquí mateix tenim molts casos de grip, no?, que ara estem en epidèmia, i no se li dona aquest bombo, no?, que se li està donant. Bueno, quan he arribat aquí, m'he reunit amb un amic, amb la família, doncs estàvem molt nerviosos i volien que tornés per evitar problemes.
Manuel García està de pas per Catalunya, va aterrar dissabte procedent de les Filipines i no s'ha cregut oportú practicar-li cap prova perquè feia més de 15 dies que havia sortit de la Xina.
No podem fer control si no tenim símptomes o no venim directament de Wuhan. És el que ens va dir quan vam entrar a Espanya. I com feia més de 15 dies que havíem sortit d'Espanya, de la Xina, doncs no hi havia cap tipus de control.
La feina no s'ha aturat ni de dia ni de nit pels treballadors que han aixecat dos hospitals en 10 dies per combatre el brot de coronavirus. La construcció d'aquest edifici és en temps rècord, ja que les obres van començar el 23 de gener i s'han convertit en una mostra del compromís i la força del govern xinès davant l'expansió del brot del coronavirus.
Ja són 631 les persones que han mort pel coronavirus al món, on hi ha 17.000 infectats, cap d'ells, com dèiem, a Catalunya, després que aquest cap de setmana es descartés el contagi un nen de 8 anys que venia de la ciutat xinesa de Wuhan, que és l'epicentre, com dèiem, de l'epidèmia. Els resultats de les proves que se li han fet a l'Hospital Clínic han donat negatiu. Amb ells ja són 18 els casos sospitosos de coronavirus a Catalunya.
Tots els hospitals catalans amb unitat de cures intensives poden atendre un hipotètic cas de contagi de coronavirus, però en cas que siguin detectats en altres centres mèdics, com ara centres d'atenció primària, s'ordena el trasllat del malalt al Clínic, que és l'hospital de referència en virologia a Catalunya.
Mentrestant, evoluciona favorablement el ciutadà alemany ingressat i aïllat a la Gomera, el primer i de moment únic cas confirmat a Espanya. El Centre d'Alertes i Emergències del Ministeri de Sanitat ha explicat que des d'ahir pràcticament no presenta cap símptoma, també que han contactat amb totes les persones que han entrat en contacte amb ell.
El coronavirus poden provocar infeccions lleus com els refredats, però també de més greus, expliquen els experts. Els principals símptomes són febre, tos, dificultat per respirar, mal de cap o fatiga generalitzada. Per evitar el contagi, cal seguir les mateixes indicacions que qualsevol altre virus, com per exemple la grip, tenir una bona higiene de mans, tapar-se el tossir o estornudar o evitar el contacte perquè no hi ha cap vacuna ni tractament.
La notícia de l'expansió del coronavirus ha generat molta alarma social, diríem que infundada, perquè els experts afirmen que el grau de mortalitat és molt baix. No obstant això, i com els avançava Ràdio Calella Televisió la setmana passada, també a les farmàcies de Calella, les d'aquí, s'han esgotat totes les existències de mascaretes que protegeixen cara i nas.
Preguntats a peu de carrer, disparitat d'opinions. Alguns veïns reconeixen la preocupació, d'altres confiats en la tasca de les autoritats sanitàries.
Degut al nombre que hi ha de malalts, els que ja són difunts i tot, doncs això espanta una mica, eh?
No tengo preocupación de ningún tipo porque considero que si estamos en manos de buenos profesionales no tenemos que tener ningún tipo de preocupación.
Penso que s'embolicaria si anés a algun país africà d'aquests que no estan desenvolupats, llavors allà seria perillós. Però aquí està molt controlat, a Europa ho tenim controlat tot, això.
Preocupada no, aquesta no seria la paraula. Estic a l'expectativa, bàsicament perquè treballo amb un cap de salut i és un tema recurrent que l'estem portant aquests dies.
Preocupat sí, perquè s'estén massa ràpid això.
Preocupada no estic res, eh? Perquè de moment aquí a Espanya no ha sortit ningú.
Hauríem d'estar més espantats per la grip que tenim aquí, que té més mortalitat que no pas el coronavirus.
Aquesta és l'opinió de calellencs i calellenques que responien aquest cap de setmana a micròfons a Ràdio Calella sobre si els preocupava o no el coronavirus. Canviem de qüestió. Quan passen 8 minuts a la 1 del migdia, el projecte de pressupost pel 2020 pactat entre el govern de la Generalitat i els comuns contempla una partida d'inversió de 725.000 euros per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que ja ho saben, gestiona els hospitals Sant Jaume de Calella i Blanes i altres dispositius de l'àrea. El CatSalut, la xarxa de salut pública, és el representant majoritari al Consell Rector del Consorci, que és l'òrgan superior de decisió i gestió.
La tramitació del pressupost ha començat amb l'acceptació per part de la mesa del Parlament. Ara els grups disposen de 10 dies naturals per presentar esmenes a la totalitat que es debatran els dies 12 i 13 de febrer. Després de l'acord de govern entre Junts per Catalunya i Esquerra amb Catalunya en Comú Podem, els vots per tirar endavant el projecte semblen garantits. Un cop superat aquest primer tràmit, els debats es traslladaran a les comissions sectorials i els grups podran presentar esmenes fins al 4 de març, que es debatran i votaran en el si de les mateixes comissions. L'aprovació definitiva dels comptes es preveu pel 18 de març, segons va anunciar el president del Parlament de Catalunya.
L'Ajuntament de Calella ha incorporat i ja treballen des d'avui com a assessors en matèria de transparència i habitatge el politòleg Sofian Larussi i l'arquitecte Lucía Sánchez. Aquestes dues persones han estat contractades com a càrrecs de confiança del govern municipal perquè assessorin en les àrees de transparència i habitatge. Com dèiem, la incorporació d'aquests assessors estava inclosa en els pressupostos d'aquest 2020 que es van aprovar el passat 19 de desembre.
Sofian Larussi, que anava de número 3 a la llista del PSC per a les eleccions municipals de Calella, és el nou assessor del govern municipal en matèria de transparència i bona governança. És graduat en Ciències Polítiques i Gestió Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha treballat com a tècnic de Relacions Internacionals i de Cooperació i Desenvolupament a la Fundació Pau i Solidaritat. També ha estat professor d'Economia a l'Escola Freta i ha treballat a diverses oficines de CaixaBank. Per altra banda, Lucía Sánchez passa a ser des d'avui la nova assessora del govern municipal en matèria d'habitatge. Ella és graduada en Arquitectura Tècnica per la Universitat Politècnica de Catalunya amb un postgrau en Construction Management i treballa com a tècnica d'habitatge del Consell Comarcal del Maresme des de fa 12 anys. També ha format part del Consell Assessor d'Alcaldia en matèria d'urbanisme des de 2010.
Altres notícies en la plana comarcal. La candidatura a Maresme Seguim, encapçalada per l'actual president de la Federació Comarcal d'Esquerra al Maresme, Josep Pena, va rebre el suport majoritari de la militància del partit en el Congrés Comarcal de Renovació de l'Òrgan Rector celebrat a la Fundació Iluro de Mataró. Josep Pena, doncs, seguirà al capdavant del projecte comarcal amb un equip força renovat. La nova permanent ha presentat a la militància un projecte que, al seu entendre, busca consolidar la implantació d'Esquerra a la comarca en base a quatre eixos. Ser un partit decisiu, reforçar l'estructura i la cohesió i per obrir-lo encara més a la militància. Durant el Congrés Comarcal també es van renovar els noms que representaran a la comarca al Consell Nacional. De les 7 persones que es van presentar en van resultar escollides, d'una banda la regidora d'Arenys de Mar, Laia Martín, també el mataroní Sergi Penedès i l'alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Nani Mora. Hi ha alarma a Mataró per l'increment de robatoris en alguns comerços i habitatges del centre del municipi. És per això que la setmana passada una 60 de persones es van reunir al local de l'Associació de Veïns del Pati de Can Marchal amb l'objectiu de posar en comú l'alarma social i la preocupació que hi ha hores d'ara a la zona. Per aquesta setmana hi ha prevista una altra reunió del veïnat amb Mossos d'Esquadra per intentar explicar els fets i definir algun tipus d'estratègia conjunta. D'altra banda, des de l'associació també s'ha demanat elaborar un escrit per demanar a l'Ajuntament que reaccioni davant aquesta onada d'intents de robatoris. En el conjunt, de fet, el conjunt dels delictes va pujar a Mataró un 7,7% durant el 2019. Especialment destaca l'augment de robatoris amb violència que han augmentat un 21,7%. L'Ajuntament de Mataró ha transmès la preocupació als cossos policials que l'augment progressiu de delictes a la ciutat vagi relacionat també amb l'augment policial a Barcelona. I com cada dilluns, fem una ullada als resultats dels equips calellencs en aquesta última jornada de competició en la que destaca la victòria de la UEC, tot plegat amb Salvador i Charvador, tot teu.
Donem un cop d'ull als principals resultats dels nostres primers equips pel que fa aquest cap de setmana. I comencem parlant d'handbol. L'Unió Esportiva Handbol Calella treu el nas per la part de dalt. Els calellencs van tornar a mostrar el seu caràcter de campió per guanyar 24-23 al Cooperativa Sant Boi. En un partit molt bo, els calellencs van guanyar per la mínima amb un conjunt de la part alta de la classificació i tenint en compte que els de Toni Guijarro tenien moltes baixes per aquest partit. Finalment, la bona actuació del porter calellenc Rafa Romero va donar aquests dos punts importants a l'Unió Esportiva Handbol Calella. I pel que fa al futbol, el Club de Futbol Calella va empatar 3 al camp del Young Talent. D'aquesta manera els de Jordi Cantano acumulen ja 6 jornades sense perdre. El partit va començar bé ja que els calellencs es van posar per davant en el marcador. Una reacció dels locals van donar la volta al partit, guanyaven 1-2. El Calella va rebre 2 penals i amb 10 homes va ser capaç d'acabar empatant el partit a 3. I pel que fa al bàsquet, els nois del JP Fruits Vermells Club Bàsquet Calella van trencar la ratxa de mals resultats de dues jornades sense guanyar a la pista de Lloret. Van guanyar per 45-70. Tota aquesta informació i d'altres estaran ampliades a partir de les 8:05 al programa La Banqueta.
Els Jocs Florals arriben enguany a la seva 38a edició i ho faran commemorant el centenari de la Llop amb el Premi Francesc Castells, que premiarà el millor poema, prosa o conte relacionat justament amb la Llop. La convocatòria finalitza el 20 de febrer. El veredicte es donarà a conèixer el diumenge dia 29 de març a les 12 del migdia al pati de l'església de l'Escola Pia.
Josep Miracle, secretari dels Amics de la Poesia de Calella, ha avançat en una entrevista al programa La Ciutat que el guardó Francesc Castells estarà dedicat a la Llopa de Calella. Aquest guardó estarà dotat amb 200 euros al millor poema, prosa o, atenció, conte que parli de la figura de la ciutat.
Hem volgut obrir una mica aquest ventall del Premi Francesc Castells perquè, bueno, puguem tenir, doncs, més, possiblement més participació o així, no? I hem volgut dir que el Premi Francesc Castells va destinat al millor poema o prosa o conte relacionat amb la Llopa. Bueno, volem veure la gent que escriu com ens pot fer una petita versió sobre la nostra Llopa de Calella. A veure, estem molt expectants en veure quina participació tindrem.
A banda d'aquest guardó, els participants podran optar a 8 premis més de poesia i prosa, entre els quals destaquen el millor poema que canti a l'amor, el millor poema que enalteixi la nostra terra o món, o la millor prosa poètica de tema lliure. Pel que fa al jurat de la 38a edició, estarà format per la professora i escriptora Clàudia Molfulleda, l'escriptor, filòleg i editor Joan Santanac i l'actriu i rapsada Dolors Vives. La gala dels Jocs Florals serà diumenge 29 de març del 2020 a les 12 del migdia a l'església de l'Escola Pia. El discurs del mantenidor el farà l'escriptor calellenc Daniel Rangin i enguany es comptarà amb la participació dels gegants de Calella que faran ballar a la Llopa.
Tornem a nau de l'església de l'Escola Pia, un marc incomparable de la nostra població i creiem que és un indret on ens obren les portes de bat a bat per poder fer aquest acte poètic. És un lloc que és acollidor, que té una presència i dona una qualitat en el certamen. Que tenim la col·laboració dels geganters per poder fer el ball de la Llopa. Serà, doncs, un petit detall commemoratiu de la festa.
Una 38a edició que ja ha començat a caminar i, de fet, els seus organitzadors demanen a la gent interessada a col·laborar que ho faci com més aviat millor, ja que el termini per a presentar textos finalitza el 20 de febrer.
És que els Jocs Florals ja primers de desembre ja es varen donar publicitat. Si ara estem ja en la fase on estem ja rebent els treballs i estem acabant de... perquè el pla acabarà el dia 20 de febrer, per tant, sí que demanem a la gent que interessada en poder col·laborar i en poder enviar-nos una prosa o una poesia pels Jocs Florals, doncs, que espavili, perquè ara és el temps que hem de rebre aquests treballs perquè després el jurat tindrà la seva feina.
Els treballs hauran de ser lliurats a mà o per correu al Secretariat dels Jocs Florals de Calella, al carrer Sant Pere, número 36. Els treballs escrits en format Word també es poden enviar a través de l'adreça electrònica amicsdelapoesia@hotmail.com.
Meti Polit us ofereix el temps.
Doncs connectem amb el nostre home del temps, amb el Quim Serra, per saber com evolucionarà la situació en les pròximes hores. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Iniciem una setmana que vindrà marcada per una normalització de les temperatures després de força dies amb uns valors clarament superiors als normals per l'època de l'any que ahir feien arribar el termòmetre fins als 23 graus en alguns punts de la comarca. De moment, avui s'espera que encara continuem amb aquest ambient tan suau, tan primaveral d'aquest cap de setmana. Amb domini del sol, alguns núvols prims poden aparèixer, com també ha passat el cap de setmana, núvols alts o mitjans, però sense més conseqüències. Els vents fluixos aquest matí, lleugerament moderats aquesta tarda, giren cap a sud-oest, i la situació marítima dominada pel marejol aquest matí, petites àrees de maró poc importants aquesta tarda aquí a la costa de la comarca. Demà tindrem aquest canvi de temps que encara durant el matí no ens afectarà, tindrem domini del sol, però durant la tarda veurem com els núvols van augmentant, nuvolades que aniran creixent i que fins i tot entre el vespre, primeres hores de la nit, ens poden deixar algun ruixadet, que diem que de forma aïllada i poc important. El més destacable és que demà a partir de la tarda les temperatures baixaran de forma notable i fins al punt que les temperatures mínimes no seran les de la matinada, sinó que es produiran a darrera hora de la jornada, entrada la nit de demà a demà passat.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Dues superestrelles de la música llatina s'han encarregat d'amenitzar la mitja part de la final de la Super Bowl, un dels esdeveniments més importants als quals, sens dubte, pot aspirar un artista. Durant 14 minuts, Jennifer López i Shakira han desplegat totes les seves armes per brillar al màxim amb un show aclaparador de ball, llum i color. Hola, Miami! Shakira va interpretar temes com The Wolf amb els seus icònics moviments de malucs. També va incloure el trap i el reggaeton al seu espectacle i va fer pujar a l'escenari a Bad Bunny. Jennifer López li va prendre llavors el relleu amb un dels seus primers èxits com a solista. La del Bronx va demostrar les seves habilitats amb el ball mentre sonaven alguns dels hits de la seva carrera, com Waiting for Tonight, Get It Right, Ain't It Funny. Ella la van acompanyar un altre cèlebre cantant de reggaeton, el colombià J Balvin, que va fer disparar els Isabelis amb Mi Gente, un espectacle que ha costat 12 milions d'euros i que ha tingut una audiència de més de 5 milions de persones. Tot el món pràcticament pendents aquesta mitja nit d'aquest espectacle de la mitja part de la Super Bowl amb Jennifer López i Shakira. Amb elles dues acabem l'Info Migdia d'avui dilluns 3 de febrer i tornarem demà amb més notícies. En tot cas, recordin que aquesta tarda a partir de les 8 Ràdio Calella Televisió els oferirà en directe la retransmissió de la gala de la Nit Catalana de l'Esport, amb la qual Calella s'acomiadarà de la capitalitat després d'un any i més de 100 activitats esportives realitzades per commemorar la capitalitat. Una gala que podran seguir al 107.9 de la FM i per radiocalellatv.cat a partir de les 8.
Recupera l'Info Migdia a radiocalella.cat.